Bon dia i benvinguts al primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Esperem que ens acompanyeu a aquesta nova temporada. Avui parlarem com ha de ser l'escola del segle XXI, dels reptes que té per renovar-se i fer una educació més adaptada als nostres temps.
El context actual en què viuen els alumnes determina com i què han d'aprendre, tant pel canvi tecnològic exponencial que transforma la nostra realitat com pels grans reptes globals, com la sostenibilitat, les tensions violentes davant la creixent diversitat, la desigualtat econòmica i la de gènere. Per això l'educació ha de servir per formar persones capaces de créixer en aquests nous contextos i que sàpiguin donar respostes a les noves realitats. Segons Eduard Batllori, director d'Escola Nova 21, l'estructura del nostre sistema educatiu viu massa, encara, de l'herència franquista, que considerava els infants com un contenedor buit, que s'ha d'omplir de continguts, i això ha determinat molts elements que donem per normals. Catalunya havia tingut un moviment pedagògic capdavanter, que encara avui s'assemblaria al de les escoles públiques de Finlàndia. Alguns exemples d'aquestes escoles eren les Montessori, l'Escola del Bosc, l'Escola del Mar i l'Institut Escola. També van sorgir els moviments de renovació pedagògica, que han anat impulsant un canvi en l'educació i la forma d'ensenyar, però els canvis socials són tan ràpids que cal una revisió constant de cap a on va l'educació. Cal tenir present en tot moment la diferència entre transmetre informació i generar coneixement competencial. El secretari nacional de les Nacions Unides va dir que només unes grans aliances entre societat civil, entitats governamentals i ciutadania poden fer que l'educació canviï. Podem dir que a Catalunya, des de finals del 2018, aquestes aliances s'han establert i, per tant, podem dir que l'objectiu d'estendre la innovació i la renovació a totes les escoles i instituts de Catalunya està en marxa. La Generalitat ha assumit l'Escola Nova 21. Així doncs, aquests objectius passen a ser polítiques educatives públiques. Per afrontar el present i el futur de la nostra societat, ens cal formar persones que siguin capaces de desenvolupar-se a nivell professional, emocional, que siguin assertives, creatives, amb iniciativa, responsables, solidàries, en definitiva, capaces de viure la vida plenament.
De tot això en parlarem avui amb Eduard Batllori. Eduard Batllori Sobirà és un analista social i gestor del canvi català especialitzat en educació. És doctor en Ciències Polítiques i Socials, màster en Ciències Socials, diplomat en alta direcció d'empresa per l'IESE i llicenciat en filosofia i en periodisme. Actualment presideix el Centre UNESCO de Catalunya, dirigeix el programa Escola Nova 21 i igualment impulsa amb la UOC i la Universitat de Vic el programa de formació permanent per al desenvolupament professional dels mestres per encàrrec de la Generalitat. Bon dia, Eduard.
Hola, bon dia.
Ens podries fer unes pinzellades de quins són els reptes que planteja l'educació del segle XXI?
Doncs bàsicament desenvolupar les capacitats dels nois i noies perquè puguin viure i desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat i amb sentit en un context de complexitat i incertesa, en un món transformat per uns reptes globals sense precedents, i també per la transformació digital que ha canviat la manera com ens informem, com treballem, com interactuem i com prenem decisions.
Per afrontar aquests reptes que acabes d'anomenar, quins són els trets que hauria de tindre l'educació per afrontar-ho amb èxit?
No són molt diferents dels que plantejava l'informe de l'ORS de la UNESCO l'any 96. L'informe deia hem de garantir que els aprenentatges dels nois i noies cobreixin de manera equivalent els grans quatre pilars: aprendre a conèixer, aprendre a ser, aprendre a fer i aprendre a conviure. I deia, en aquest marc ens cal que cada una d'aquestes persones esdevinguin aprenents autònoms, és a dir, que aprenguin a aprendre. Això té com a conseqüència canviar la manera com aprenem, perquè la manera com aprenem també ens ensenya, ens desenvolupa la capacitat d'aprendre. Això significa moure'ns d'un model d'escola transmissiva amb aprenentatges deductius, és a dir, es dona una definició i després es memoritza un exemple, a aprenentatges competencials en una escola amb aprenentatges personalitzats i inductius, és a dir, on la persona és constructora del coneixement. No és un plantejament innovador si comparem amb el que, amb el debat que hi havia al nostre país i a moltes parts del món fa 100 anys. L'escola de Rosa Sensat, l'escola del Bosch o l'Institut Escola d'Estalella tenien aquestes aproximacions, amb l'element afegit dels reptes globals i de la transformació tecnològica que tenim avui.
Però tot i així, hi ha escoles ara que s'estan apuntant a la nova escola, a la, bueno, l'escola nova 21, però doncs d'altres que encara potser segueixen amb mètodes molt tradicionals. Quin futur els hi veus en aquestes escoles?
Nosaltres tenim un problema com a sistema, que és que proclamem unes coses que després proclamem en els objectius del sistema educatiu. La Llei d'Educació de Catalunya explicita que tot infant té dret a una educació dirigida al desenvolupament integral de la seva persona, que després el nostre sistema no cobreix, perquè després desagreguem en assignatures, en disciplines, els processos d'aprenentatge i acabem fent que la manera que tenim d'avaluar a dalt de tot la pròpia selectivitat esdevinguin els objectius de facto del sistema educatiu. I això ens genera contradiccions. Per exemple, fa molt poc un institut de Cervera es vantava de que dos dels seus estudiants havien tret les millors notes de selectivitat i deia, això és perquè nosaltres fem l'aprenentatge de sempre. I això és perquè la selectivitat, per exemple, no avalua la capacitat d'esdevenir aprenents autònoms o de tenir les competències per conviure o per solventar problemes complexos en el món en què vivim. I, per tant, ens trobem amb la paradoxa que hi ha escoles que diuen el que a mi de veritat em demanen és fer el que he fet sempre, que és pel que se'm mesura. El que nosaltres plantegem és que cal una presa de consciència dels docents, de les famílies, de la societat en general, per constatar aquesta contradicció. Que nosaltres podem continuar fent veure que el sistema educatiu és una acadèmia per preparar notes de selectivitat, però això acabarà portant a la nostra societat a tenir unes persones no preparades per donar resposta al món en el que vivim.
Però en aquest cas també hi ha d'haver una implicació i el que ho ha de tenir clar és l'administració també i el ministeri que és el que prepara o el que fa les proves de selectivitat o, o el que d'alguna manera controla, no?
Sí, de fet el que nosaltres hem volgut amb Escola Nova 21 és crear una gran mobilització que posi en evidència aquestes mancances, que posi en evidència que els governs, a l'Estat, a la Generalitat, al llarg dels anys, com a mínim des de fa 3 dècades, proclamen que els aprenentatges han de ser competencials, proclamen que l'educació s'ha d'enfocar al desenvolupament integral de la persona, però després prenen decisions que són contradictòries. I que, per tant, entre tots, la formació dels docents, la seva selecció, el seu desenvolupament professional, el tipus d'aprenentatges que es donen, els espais, la manera com avaluem, tot això s'ha d'enfocar a aconseguir aquest desenvolupament integral de la persona amb unes competències que permetin a la gent desenvolupar-se en el context del segle XXI. Per tant, no plantegem que això sigui una cosa que només hagi de solucionar una escola de manera aïllada. El que diem és ens hem de mobilitzar tots, hem de prendre tots consciència que no és un tema de buscar culpes, és un tema de que cada un dels agents prengui les seves responsabilitats.
Ara has nombrat no, un d'aquests aspectes que importants, que, no, que és la formació dels docents. Estem preparats per a aquest canvi? Perquè a vegades la consciència la tenim, no, però l'afrontar-ho doncs, a vegades doncs, trontolla una mica, no?
Clar. Ens trobem amb un peix que es mossega la cua. Per una banda tenim un sistema universitari en el que per ser professor d'universitat no se't requereix coneixements de generar aprenentatge. T'exigeix, bàsicament, haver fet una recerca i tenir capacitat d'explicar aquesta recerca, no? Això és un primer hàndicap, perquè això passa a tot el sistema i passa en concret també en la formació de docents. Tenim un segon problema, que és que en els casos de facultats que s'esforcen a canviar l'experiència d'aprenentatge dels futurs docents, ens trobem amb que després diuen, home, els nois i noies que surten de la universitat van a escoles on els hi acaben demanant models tradicionals. Això ens ha passat, per exemple, ara molt recentment, ens ha arribat a nosaltres moltes queixes de persones que s'han presentat a les oposicions, persones que són docents molt bons, amb metodologies avançades, amb molt ben valorats pels seus claustres, i que un tribunal d'oposicions els ha suspès simplement perquè no reproduïen el model d'unitat didàctica tradicional. Llavors, hem de detectar cada un d'aquests elements i transformar-lo. La universitat sola no solventarà el problema, però hem de fer que la universitat també canviï la manera com forma els seus docents per contribuir a que els futurs docents puguin desenvolupar aquestes competències del segle XXI. Però això no serà suficient si la selecció dels docents no busca també mesurar aquestes competències.
Clar. I les famílies, creus que accepten bé aquest canvi?
En les famílies el que nosaltres estem percebent és que hi ha una evolució molt important. Jo recentment vaig estar al País Basc, allà hi ha iniciatives molt interessants, però en canvi es troben que majoritàriament les famílies són molt reàcies al canvi. Viuen amb la idea que l'educació tradicional que ells van tenir és el que compta i millor no tocar-ho. Això a diversos països, jo vaig estar aquest desembre a Finlàndia, destaquen que la implicació de les famílies a l'hora de demanar canvis en les experiències d'aprenentatge a l'escola són determinants. I a Catalunya jo diria que és una de les societats on aquesta consciència és més creixent. Les famílies cada cop més van als centres educatius, demanen a directors i directores d'escoles i d'instituts quin tipus d'aprenentatges es generen, quin és el projecte educatiu del centre, com jo podré contribuir a aquests aprenentatges, quina és la conversa pedagògica que tenim, i això estem notant que hi ha un creixement molt gran, hi ha una presa de consciència major, i això és un element fonamental. Les famílies són claus perquè aquesta transformació educativa es doni.
I pel que fa a l'administració educativa, veu, bueno, sabem que està més o menys al costat, no?, de l'Escola Nova 21, però veu aquest canvi, l'impulsa?
L'administració educativa és un terme que engloba milers de persones. Hi ha responsables polítics, hi ha responsables tècnics amb capacitat política, i hi ha després serveis territorials, inspectors, centres de recursos pedagògics. La nostra percepció és que hi ha una creixent presa de consciència de que allò que proclamem que volem que passi i allò que fem no estan del tot alineats. I que si volem aprenentatges competencials dels docents, cal que la formació dels docents sigui competencial. I que si volem que l'avaluació sigui una avaluació formativa i global, cal formar els docents i donar-los els instruments perquè aquesta avaluació sigui formativa i global. Nosaltres veiem de nou una evolució molt gran. Veiem noves persones a la inspecció amb una voluntat clara d'acompanyar els centres en el procés de canvi. Veiem subdireccions generals, caps de servei que estan enfocats en aquesta direcció. Però de nou, l'element clau aquí és que hi hagi, que la presa de consciència sigui gran i compartida. Hem de superar la percepció molt d'herència napoleònica que si hi ha algú a dalt de tot que pren una decisió, passarà a tot arreu. Això ha de ser una acció on cada un, des de la seva responsabilitat, prengui aquest compromís. I la nostra sensació és que això està passant de manera creixent a àmbits molt diversos.
Jo, ara que comentaves, no, el paper de la inspecció, jo penso que amb coses amb aquests canvis és fonamental, perquè clar, si en una escola hi ha uns mestres que intenten dur una metodologia determinada o intenten fer uns canvis a nivell pedagògic, però hi ha altres escoles que no ho fan, fins a quin punt la inspecció pot d'alguna manera forçar aquest canvi, no? Que hi hagi o bé una part, doncs, de recolzament per part de la inspecció per animar aquests mestres a que facin aquest canvi, o perquè si no, a vegades la inspecció es dedica més a la qüestió burocràtica i de que es presentin els papers que toca, més que potser posar-se amb la qüestió pedagògica.
Sí, certament. El que passa és que també, i per això destacava els molts inspectors i inspectores que hem anat coneixent, que estan enormement compromesos amb aquest procés de canvi. I per això també hem de tenir en compte que el fet que hi hagi avui diversos centres educatius en el sistema de titularitat pública que estan sent capdavanters en aquest procés de canvi, també és conseqüència de que hi ha hagut inspectors que han dit: volem que el lideratge d'aquesta escola sigui algú que creu veritablement en que l'aprenentatge ha de ser competencial. És a dir, jo crec que és important que visualitzem que hi ha molts actors a tots els nivells del sistema educatiu que estan treballant de manera molt compromesa en la direcció d'aquesta educació de qualitat per a tothom. La qüestió, d'alguna manera, és superar el voluntarisme. És a dir, això no pot ser que depengui de que toqui la sort de que l'inspector sigui un inspector compromès en aquesta direcció. I per això un dels elements claus que nosaltres estem plantejant és la necessitat d'establir criteris objectius de qualitat en un centre educatiu. I per fer això, durant tot un any, una comissió composada per inspectors, directors de centres i experts van elaborar els criteris que han fonamentat un instrument que anomenem rúbrica de canvi, i aquesta rúbrica de canvi, que es pot consultar a la pàgina rubricadecanvi.cat, desglossa els 18 criteris de qualitat que qualsevol centre educatiu avui hauria de tenir en base tant als plantejaments de la UNESCO a nivell internacional com de la normativa que avui tenim, que estableix el currículum, la funció inclusiva i orientadora de l'escola, els models avaluatius i els models organitzatius centrats en l'autonomia de centre.
Un d'aquests punts o mètodes podria ser també l'avaluació docent, o no seria el camí per a aquest canvi?
La qüestió de l'avaluació docent, de la mateixa manera que ho plantegem pels infants, hauria de servir perquè el docent vegi la seva pròpia evolució i també perquè nosaltres com a sistema veiem la qualitat que tenim. La qüestió, però, és què mesurem. Perquè si una avaluació docent acaba sent quants nens han aprovat, tu acabes generant incentius perquè s'aprovin més nens i no sigui un element de mesura de l'aprenentatge. L'avaluació docent és important si sabem què volem avaluar. I, per tant, si no creem incentius que encara empitjorin més l'experiència.
Sí.
D'alguna manera, el no saber què passa amb un docent és negatiu. Però acabar fent un sistema de supervisió del docent que no es basi en la complicitat i en el treball conjunt, sinó que es basi en la desconfiança, tampoc serveix. Per un dels majors aprenentatges que hem tingut en aquests 3 anys d'Escola Nova 21 és precisament que quan es confia en els docents i es treballa pel seu empoderament, el treball que fan és impressionant.
I ens podries explicar alguna experiència positiva per animar els docents a tirar endavant amb alguns canvis d'aquests que has proposat? Experiències d'alguns centres?
Sí, d'experiències n'hi ha moltes, tant dels anys, d'aquests 3 anys d'Escola Nova 21, com d'accions prèvies. Em poso un que no està directament vinculat amb Escola Nova 21, l'Escola Octavio Paz, una escola altament segregada de Barcelona, que fa pocs anys va començar un procés de canvi amb un equip directiu nou, però amb el claustre de sempre, i van començar a replantejar-se quin aprenentatge volien generar, quines relacions volien tenir amb els nois i noies, com generaven autonomia, com feien que el claustre estigués vinculat al projecte educatiu, i en molt pocs anys ha esdevingut un centre enormement referent amb les seves pràctiques d'aprenentatge, amb un grau d'implicació molt gran de les famílies i amb uns resultats enormement positius per part dels nens i nenes. En el programa Escola Nova hem fet dos tipus d'accions, una acció que ha estat un procés de canvi intensiu amb 30 centres, que és una mostra representativa, i després una orientació cap al canvi a través de les xarxes amb els 500 centres. Uh-huh. Amb la mostra, que han sigut uns processos de canvi intensiu que ha comportat formació, acompanyament, etc., tenim molts exemples enormement exitosos. Penso, per exemple, amb el Pla Marcell de Cardedeu, un institut que ha generat un procés de transformació intensiu molt potent. A la zona metropolitana de Barcelona podem tenir dos exemples radicalment diferents, com són l'Institut Pau Claris, que és un institut altament segregat del centre de Barcelona, i el Tau Sant Cugat, que és una escola que tenia uns resultats de selectivitat magnífics i no tenia cap problema per nens i nenes, i els dos s'han plantejat la necessitat de transformar-se per donar resposta a aprenentatges del segle XXI. Crec que els exemples exitosos de canvi són molts i tots passen, això ens ho deia, per exemple, l'Escola Costa i Llobera, deia, per nosaltres el més clau ha estat clarificar què és el que volem aconseguir, quin és el nostre propòsit, i des d'aquí vestir tota la resta. I aquest per nosaltres és un dels elements més importants. Tornar un altre cop a seure i a dir, recordem què volíem aconseguir amb cada infant, i aleshores analitzem cada una de les accions que fem a l'escola i assegurem-nos que estan veritablement dirigides a aquest propòsit.
I hi ha alguna experiència d'ara que comentaves de més d'escola rural o de tipologia d'aquí, de la nostra comarca?
La més pròxima que teniu és la ZER de Conca de Barberà, que ha estat la ZER de la mostra d'aquestes 30 escoles. La ZER que tenim és la de Conca de Barberà, que també ha estat participant en un procés de canvi molt potent. I el seu equip directiu ens explicava una anècdota que crec que és prou significativa. En una visita de la directora de l'institut, quan els nens i nenes que ja tenen 12 anys han de passar a l'institut l'any següent, la directora de l'institut els explicava què feien i tot, i una nena de la ZER li va dir a la directora d'aquest institut, escolta, vosaltres esteu a Escola Nova 21? I ella li va dir, bé, no, nosaltres no, però no ens hi vam apuntar en aquell moment i tal. I la nena va repreguntar i va dir, però hi voldríeu ser, si poguéssiu? Diu, perquè per nosaltres és molt important l'experiència que hem tingut de la importància que s'ha donat al nostre aprenentatge, el rol actiu que nosaltres tenim, i crec que aquesta anècdota que ens explicava l'equip directiu de la ZER de la Conca de Barberà és una bona manera d'entendre que aquests aprenentatges són aprenentatges que han d'empoderar els nens i nenes i que per tant els han de fer actors reals del seu procés d'aprenentatge. Crec que per mi és una anècdota molt il·lustrativa, sí, de què és el que volem aconseguir.
Molt bé, jo penso que ens has deixat molt clar què és el que es pretén I realment, pel que has explicat, doncs, hi ha molts centres participant i suposo que això cada any es deu anar ampliant, no? Es deu anar fent extensiu.
Bé, nosaltres el programa només va fer una crida, que va ser l'any 2016, i amb aquestes gairebé 500 escoles hem treballat aquests 3 anys. No hem ampliat res. Mm. L'objectiu nostre era demostrar en 3 anys que això és possible i demanar que sigui l'administració educativa la que prengui el relleu i ho amplia tot el sistema.
Ah,
i ara estem en aquesta recta final.
Molt
aquesta tardor s'ha de veure si en efecte l'administració educativa s'ho fa seu i amplia aquest procés d'actualització dels centres educatius al conjunt del sistema. Nosaltres esperem que en efecte això acabi passant.
Clar, és que realment si s'han vist els resultats durant aquest temps, penso que és el millor per demostrar, no?, que realment funciona treballant d'una altra manera.
Exactament.
I amb uns altres objectius, no? Molt bé,
en
doncs,
efecte.
Moltes gràcies, Eduard, per haver acceptat la nostra invitació,
tasca.
Per donar-nos a tota aquesta informació, aquests consells, i bé, donar-nos a conèixer tota la feina que esteu fent.
És un plaer. Gràcies a vosaltres per mantenir la flama aquí des de Ràdio Falset.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs. Bé, fins una altra.
A reveure.
Fins aquí el primer programa de la temporada de l'Art d'Educar. Ara us donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i dimarts a les 8 del vespre, que es repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Sol de Vila, que ens ha fet de tècnic, i jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana.